agafem de la mà d'en David Setbetes i fem un vot cap a l'Àfrica. Molt bon dia, David.
Doncs sí, mira, dies enrere els companys de Nou Diari publicaven un article on es parlava de les festes i luxes en què va viure les seves vacances a les Pitiüses en Karim Keita, el fill del recentment derrocat president de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, que hi governava des del 2013. Els vídeos dels desfases varis penjats pel vàstec presidencial haurien set un dels detonants del cop d'estat militar de baixa intensitat, és a dir, sense gaire vessament de sang, que es va produir el passat 18 d'agost en aquest estat africà, un, a més, dels més pobres del món, amb la meitat de la població per sota del llindar de la pobresa. El de far a far volem viatjar a aquesta part de l'Àfrica Occidental i saber una mica quina és la seva realitat. I ho farem amb Nuriol Puig, investigador del CIDOP, Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona i expert en el Sahel, a qui donam la benvinguda a Ràdio Illa. Molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia, gràcies per la invitació.
A tu, i perdona, dispensa per la petita espera que t'hem fet patir. Escolta'm, com és Mali? Perquè el mapa sembla com si tingués dues parts força diferenciades.
A veure, Mali és un país que es troba en el centre de lo que és la franja del Sahel. Diguéssim, Sahel significa costa en àrab, per tant, és la part que colindant entre el desert del Sàhara i la sabana africana. I és una zona que es troba a dia d'avui immersa en diferents crisis, no? Molt complexes totes elles i múltiples i sobreposades una a sobre de l'altra, no? En aquest cas, crisis securitàries, crisis polítiques, econòmiques, socials. Mali, com tu bé dius, a dia d'avui és un país, és un estat molt vulnerable, que es, podríem dir que està dividit en dues parts, no? La part del nord, com comentaves, que és la part més de desert, i la part del sud, més de sabana, on hi viuen històricament pobles molt diversos, tant en una banda com en una altra, amb moltes tensions entre ells, amb altres complicitats també, és a dir, que no sempre hi ha hagut tanta violència com la que estem vivint a dia d'avui, però sí que és veritat que també la ingerència internacional, en aquest cas, no, i tots els diferents interessos geoestratègics, econòmics i polítics, doncs estan una mica complicant encara més una regió que ara, a dia d'avui, està, com deia, immersa pràcticament en la violència i en una situació molt, molt, molt complexa i, podríem dir, pràcticament caòtica en alguns casos.
Mm-hmm. Parlem una mica d'aquest darrer cop d'estat, perquè imagino que per molt que en Keita Júnior fes festes i pugés vídeos, no haurà estat l'única motivació perquè l'exèrcit fes aquest alçament.
No, en cap cas. Les festes, diguéssim, del fill del president, el que demostra és una vegada més, no?, la desconnexió de certes elites africanes, però també podem trobar en altres contextos la desconnexió amb el patiment del seu poble, no?, que, com deies, es troba en una situació de vulnerabilitat molt, molt gran, amb índex de pobresa enormes. No? Hi ha moltes causes, algunes d'elles són decisions polítiques del propi Keita, no?, algunes incapacitats del propi Keita per dur a terme el seu programa polític quan ell havia promès corrupció zero i acabar amb la violència. Tot això, lluny de succeir, ha empitjorat. I, per tant, entre algunes decisions polítiques seves que estan en el rerefons d'aquest cop d'estat es troba, per exemple, el diàleg que va intentar amb grups del nord, amb grups jihadistes del nord, com a Ansar Dine de l'Iyad al-Ghali, i el front d'alliberament de Masina, de la Madou Koufa, per exemple. També hi ha el propi intent, no?, o la propa signatura que es van fer el 2015 dels acords d'Alger, que significava una pau molt feble amb els grups tuaregs del nord. Això no s'han acabat aplicant. Això implicava una descentralització de l'administració de Bamako i això ha sulfurat els ànims també de les poblacions del sud, que han vist com s'acceptava o el que consideraven una acceptació de facto de la divisió del seu estat. I això també ha solidificat els ànims de les poblacions del nord, que no han percebut que els compromisos adquirits s'hagin dut a terme. Aquestes són algunes les decisions polítiques que ha dut a terme el president i que estan en el rerefons del cop militar. Però també després hi ha altres causes més històriques i més profundes que subjauen, no?, fruit del colonialisme i del neocolonialisme vigent a la regió, no?, com és aquesta gestió d'un estat tan ampli, no?, des d'un punt de vista també jacobí, no?, a l'estil francès. Hi ha una priorització de les comunitats, per exemple, les comunitats agricultores i sedentàries, enfront d'un mode de vida que històricament a la regió ha sigut nòmada i pastoral. Bueno, hi ha moltes altres causes, no?, que subjauen en tot aquest cop d'estat, que també val a dir que no és estrany ni anormal en una zona on el rol de l'exèrcit acaba sent moltes vegades, malauradament, acaba exercint d'arbitratge polític, no?, quan hi ha un cert descontentament o insatisfacció per part de la població.
Mm-hmm. També aquesta divisió nord-sud, no sé si també és religiosa, no sé si podríem parlar d'un nord més musulmà i un sud més cristià, o la religió musulmana és més majoritària en aquest estat.
No, és completament majoritària en l'estat de Mali, no succeeix com a altres països, com per exemple podria ser Burkina Faso o molts d'altres, no? No és una qüestió religiosa, tot i que, com sempre, les elites i el poder acaba intentant instrumentalitzar les elites, en aquest cas de grups tuaregs, per exemple, de Nord, acaba instrumentalitzant l'ètnia, no?, i la religió pels seus fins polítics, no? I això és el que acaba succeint també en el Nord, amb la radicalització de grups armats, no?, que, diguéssim, amb una bandera religiosa i ataquen altres tipus d'interessos, no?, i utilitzen la bandera religiosa, no?, pels seus fins, no? Això val a dir que la desestabilització i el desmoronament actual, no?, que en el que es troba, la situació tan complexa que deia que es troba a Mali, comença amb el desastre de la guerra a Líbia. Això suposa la desestabilització completa de tota la regió del Sahel, baixen molts grups armats que es trobaven a Líbia i que havien viscut durant dècades a Líbia, emparats per Gaddafi, baixen cap als seus respectius països, perquè molts d'ells eren de Mali, i en allà es resguarden en un territori que escapa al poder de l'Estat, que és el nord de Mali, en aquest cas. I en aquesta situació ens trobem a dia d'avui grups, una proliferació de grups terroristes, no?, que es diria, grups armats de tot tipus, tant jihadistes, però també hi ha una amalgama de grups que és molt difícil de discernir. També han existit entre ells moltes vegades, i en aquesta situació estem amb una intervenció estrangera. Ja va haver-hi un cop d'estat el 2012, que el que va fer és derrocar l'antic president acusat de passivitat en la lluita contra aquests grups. Després va intervenir França, després han vingut totes les potències internacionals que es troben assentades en el terreny en diferents operacions militars i també de manteniment de pau. Està la ONU, està el G5, que és un organisme creat per la pròpia França dels diferents estats del Sahel, està la Unió Africana, està els Estats Units, estan totes les potències, i per això estranya molt que s'hagi produït un cop d'estat en aquesta conjuntura, quan totes les potències, com dic, i tots els serveis secrets es troben i saben completament el que succeeix a Mali. Per tant, la pregunta que caldria fer-se és a qui podria interessar aquest tipus de cop d'estat, que acaba sent un cop d'estat a un poder molt difús, perquè el poder que té Bamako a dia d'avui sí, és real, però és molt difús, perquè realment és un estat tan vulnerable i intervingut i neocolonitzat que cal anar més amunt per si es vol atacar realment el poder.
Bé, no sé si entre aquests interessos també hi entren les explotacions d'or i urani que té el país. No, suposo que aquestes explotacions no són explotades pels mateixos habitants de Mali, sinó que se'n van directament a França o a altres multinacionals d'altres països.
Sens dubte, l'explotació d'urani és un dels interessos a preservar. L'explotació d'or perquè Mali urani no en té, és Níger qui té urani, que és el quart exportador d'urani del món, bàsicament explotat per França en aquest cas. No? Jo sempre acostumo a dir que la ciutat de la llum francesa, no, que diem la Torre Eiffel, que sempre està il·luminada, en gran part, el 70% de l'energia, no, el 40% de l'energia nuclear francesa prové de l'urani nigerí, que no és de Mali, eh? Però sí que és veritat que, bueno, s'incorren errors perquè a vegades, o sigui, les fronteres, com que són tan poroses i tan fictícies en aquests estats, i aquí és on rau, diguéssim, la mare dels ous del per què ens trobem en aquesta situació, és perquè els estats, veure la frontera entre Níger i Mali és bastant difícil perquè hi ha un desert de pel mig, amb la qual no són fronteres en cap cas geogràfiques. Per tant, entenc també l'error, no?, que s'hagi dit que hi ha urani a Mali, que bàsicament el que hi ha a Mali és més or que urani, que efectivament, com sempre, respon, o sigui, s'ha explotat per potències estrangeres. També hi ha, més enllà de l'explotació d'urani, també hi ha interessos de la indústria armamentística, s'ha convertit en un laboratori d'estratègies militars al Sahel, hi ha una voluntat, la qüestió de la migració, sens dubte ningú se li escapa, la voluntat de contenir la migració, sobretot a Níger, però també a Mali, i hi ha tota una sèrie d'interessos creats i doncs el que deia, no?, geoestratègics, perquè està molt a prop d'Europa i la Unió Europea està completament implantada perquè és la seva nova frontera, tot aquest terreny, i hi ha una voluntat de preservar tot aquest tipus d'interessos, i cada vegada del Sahel se'n parlarà més i segurament es complicarà més la situació perquè hi ha cada vegada més actors amb interessos creuats que operen a la regió.
Uh-huh. I ja per últim, amb tota aquesta mescla de petits explosius o grans explosius, jo fa uns 13 anys, crec recordar, vaig ser per allà, vaig fer una travessa per l'Àfrica i vaig passar per aquell país. També va sorprendre bastant que a la frontera de Senegal em deien: ui, Mali, bandits, les carreteres en mal estat, etc. Escolta, vaig entrar a Mali per un immens bosc magnífic de baobabs, les carreteres eren millors, molt millors en aquell temps que les de Senegal, els bandits, no dic que no hi fossin, però a mi almenys no em van molestar en cap moment. Ara hi podria viatjar també amb aquesta certa tranquil·litat o la cosa està més complicada?
Home, la cosa sens dubte està més complicada. Tu em comentes que vas viatjar fa 13 anys.
Sí, de mira, fet, va ser l'hivern del 2007 al 2008 que just es va anul·lar el París-Dakar. Va ser bueno, ja no es va fer el París-Dakar perquè van matar una família, em sembla que francesa.
Al principi de la fi, diguéssim, o al principi de la situació en què ens trobem a dia d'avui en el Sahel, no? En el Sahel, tant sigui Mali com Níger, ara és més complicat, òbviament. Com bé sabeu, fa poc vam matar, bueno, segurament sabeu, vam matar diversos cooperants a 70 quilòmetres de Niamey, de la capital de Níger, en aquest cas, un lloc que jo també conec molt bé i que les persones occidentals acostumàvem a freqüentar sense cap mena de perill, i van ser assassinades amb la qual cosa el que volien els grups jihadistes era amenaçar, no?, i dir, no?, i posar sobre la taula que es trobaven molt a prop, no?, de lo que és la capital, que fins ara eren llocs segurs, no? La qüestió de Mali, pues, una mica el mateix. La zona del sud està molt més securitzada, la zona del nord, a dia d'avui, no podies anar, no et deixarien, diguéssim, a accedir-hi, no?, perquè, com et dic, hi ha tots els exèrcits del món, pràcticament, els més importants en aquella zona, amb la qual és una zona de molt difícil accés per nosaltres com occidentals. Dit això, esperem que la situació millori, i també el que volia comentar és que fa 13 anys, com bé deies, o a inicis dels 2000, Mali distava molt de la imatge, no?, que tenim avui d'aquest país. En efecte, era un país pobre i vulnerable, però passava per ser el més estable un dels més estables de la, de, del continent i el més estable, sens dubte, de la regió. No? Era vengut pels organismes internacionals com un exemple, no?, paradigmàtic de, d'alternància política. Van haver-hi dos alternàncies polítiques democràtiques, amb la qual això era diguéssim, estrany, no?, o anormal dintre del que era la regió. I tot això s'ha esfondrat amb el desastre de càlcul i d'intervenció que es va dur a terme a Líbia. I és de tot això que se'n deriva la situació actual del Sahel. Es va dur a terme una intervenció a Líbia sense calcular el que suposava realment, amb interessos també molt, molt espuris, no?, que darrere, per part del president, de l'expresident Nicolas Sarkozy i la seva connivència, no?, amb Gaddafi i de més. I de tot això ens trobem en la situació actual, perquè això deriva directament d'aquell error, d'aquell error, podríem dir, històric, no?, d'Europa i d'Occident en aquesta regió del món. Almenys un error, no?, pel que fa a les poblacions. No sé si tant pels seus interessos econòmics, com deien, no?, perquè la indústria armamentística s'està ampliant, la securitització s'està ampliant, els beneficis de la indústria armamentística també. Vull dir que així estem. Jo sempre recomano anar a aquest tipus de països, o per exemple jo m'he quedat prendat del Sahel i segueixo estudiant el Sahel per una qüestió també, podríem dir, personal. Sempre parlem de la mala situació en la que es troba, però és veritat que hi ha una riquesa cultural immensa, una diversitat cultural i social brutal, i jo sempre recomano i espero que en el futur puguem tornar de forma pacífica, no?, i sense haver que arriscar les nostres vides, no?, en aquests països. Esperem que així sigui.
No, i toquem ferro, perquè realment val la pena. Val la pena. És un continent tan proper i tan allunyat alhora, tan desconegut per nosaltres, que escolta, tant de bo es doni una mica de solució en tot això i es pugui anar cap allà. Almenys jo, després de 13 anys, no vull esperar 13 anys més.
Esperem-ho. Jo, per exemple, quan dius el desert, es podia anar sense problema. El Sàhara, jo quan vaig anar a viure a Níger, perquè jo he viscut diversos anys a Níger, ja no es podia accedir al Sàhara i veure la llum de la lluna, no?, sota una jaima, no?, al mig del desert. Ja no es podia, precisament per la situació securitària. Però jo conec gent que hi havia estat, com tu, no?, segurament, o d'altres persones que havien anat al nord, tant de Mali com de Níger, i havien pogut fer un cert turisme, no?, per les dunes saharianes, on ara, malauradament, fruit i com a conseqüència de les polítiques migratòries en gran part europees, finançades per Europa, segueix morint milers de persones. No tant al Mediterrani com creiem i com sempre es parla en els mitjans, sinó en el desert, en el propi desert del Sàhara, és el desert a l'aire lliure més gran del món, per davant del Mediterrani. D'això se'n parla menys, però aquí tenim molta responsabilitat nosaltres i així estem.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Oriol. Esperem tocar aquests temes més endavant i res, bon cap de setmana i molt bona feina.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Vinga, salut.